Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Interior demana màxima prudència davant l'amenaça d'un nou augment de les temperatures a final de setmana per l'entrada d'una nova onada de calor. Montse Manent.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat prudència i col·laboració als ciutadans davant la situació d'alerta màxima que viu el país i ha advertit davant la possibilitat de nous incendis.
Però que és molt important, molt important, molt important que tots i totes siguem conscients que estem en un moment crític, en un moment d'alerta màxima. I, per tant, hem de vetllar especialment pels nostres boscos, però també per la nostra autoprotecció.
Interior rebaixa 5.050 les hectàrees cremades en l'incendi de la Ribera d'Ebre, que avui mateix es vol donar per extingit.
Els veïns desallotjats poden tornar a casa i els pagesos poden tornar a segar. Interior insisteix en demanar prudència perquè la situació és extrema.
Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa.
Els bombers de la Generalitat preveuen extingir-lo a darreres hores de la tarda del dilluns, 48 hores després des de l'últim punt calent detectat a la zona afectada pel foc.
Si es confirma, un cop hagin passat les hores de màxim risc de temperatures més elevades, que són les 4 de la tarda, i les marinades previstes, doncs a les 48 hores podríem arribar a declarar l'incendi per extingit i a retirar totes les dotacions.
El jutge decreta l'internament en règim tancat durant 3 mesos dels 3 menors d'edat detinguts aquest cap de setmana, acusats d'una agressió sexual a Canet de Mar i un intent al Masnou, al Maresme.
Els joves menors immigrants no acompanyats han comparegut davant el jutjat de guàrdia. La Generalitat ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular en tots dos casos.
Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Des de l'Ajuntament han emès diversos comunicats de condemna. L'alcaldessa Blanca Arbell ha demanat que no s'estigmatitzi però aquests joves acollits i reconeix que els joves conflictius acaben perjudicant la resta.
No s'estigmatitzi tot un col·lectiu perquè no és la realitat del nostre poble. Tenim un problema amb certs nois d'aquests acollits. Aquests nois, fins que no tenen un expedient amb diverses denúncies, fiscalia no actua.
La notícia de Luxemburg admet a tràmit el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín perquè se'l reconegui com a eurodiputats i puguin prendre possessió de l'escó.
Això sí, no permet que assumeixin l'acte com a mesura cautelar. En declaracions a la xarxa, l'advocat i diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha mostrat optimista sobre aquest recurs.
Si els dos que estan a l'exili no s'han pogut acreditar fins ara, va ser per instruccions directes del senyor Tajani, que és president del Parlament fins demà. I, per tant, hi haurà una nova presidència, una nova mesa.
I en relació a l'acte d'eurodiputat d'Oriol Junqueras, el Tribunal Suprem consultarà la justícia europea sobre l'abast de la immunitat del càrrec.
Perill a la celebració del reggaeton Barcelona Summer Edition, previst per aquest dissabte a Badalona.
Fons municipals afirmen que el festival no té els permisos necessaris per ocupar el solar adjacent a l'Skate Agora del municipi.
Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López.
Segons fons municipals, se'ls va comunicar als organitzadors que no tenien les llicències requerides per fer el concert en aquella ubicació ni tampoc els permisos de seguretat. De fet, la regidora delegada de Cultura, Elena Bayo, ja ha posat en dubte que el reggaeton Barcelona Summer Edition es fes aquí a Badalona.
Això és un tema que tenim al damunt de la taula i que ara estem treballant. Llavors ja us comentarem aviam exactament com està el tema.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, un cop sembla passat el pitjor d'aquesta onada de calor, de moment. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada dilluns molt tranquil·la. En conjunt parlem d'un ambient d'estabilitat, amb temperatura però que ha baixat una mica respecte a jornades anteriors. De fet, avui ha baixat fins a 4 graus a punts de ponent, on ja han baixat dels 40 graus de temperatura màxima. Avui han fregat els 38-39 a punts com el Segrià, per exemple. D'altra banda, doncs, parlem avui d'aquest component est, que encara es mantindrà fins al final del dia, quan en conjunt el vent quedarà molt fluix i variable, i durant la jornada de demà s'esperen pocs canvis, però hi ha alguns canvis. De nou continuarem parlant del descens de la temperatura, tant mínima com sobretot màxima, si bé els dos extrems de la costa podrien quedar en valors semblants als d'avui, i sobretot parlarem de l'estat del cel. Demà, en conjunt, molt assolellat, amb algun interval de núvol baixa a primera hora, alguna boirina a punts del litoral, poca cosa, i a partir ja del migdia el creixement de les nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on s'esperen ruixats i xàfecs durant la tarda, acompanyats de tempesta i ocasionalment de calamarsa o pedra, a més d'intensitat entre feble i moderada. De moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant d'un accident de la C-58, on encara hi ha un carril tallat i s'ha hagut d'habilitar el carril Busbau per a tot tipus de vehicles, excepte camions. Per tant, retencions de 7,5 km des d'abans de Ripollet i fins gairebé al mateix nus de la Trinitat. En el cas de la C-17, lentitud en diversos punts i, per tant, demanem molta cautela, aturades a la P-7, a la Barberà en sentit Tarragona i al seu lateral, tant en sentit nord com en sentit sud, a la B-30. Si ens desplacem als accessos sud, lentitud a la 2, a Sant Joan d'Espí, Barcelona. I en el cas, per exemple, de la B-23, els problemes estan, sobretot, al Papiol en sentit Martorell. Pel que fa a les rondes, molt carregades, en sentit a Trinitat especialment. Ronda de dalt, amb problemes entre Esplugues i gairebé la Vall d'Hebron en sentit Trinitat, i ronda de litoral amb trams d'aturades també en sentit nord. Això és tot. Molt bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta el ballet del Teatre Marinski de Sant Petersburg. La nit del 4 de juliol, Les Quatre Estacions. La companyia de ballet més prestigiosa del món balla Vivaldi amb sons electrònics. I divendres 5 de juliol ens oferiran una nit romàntica a través de tres grans peces clàssiques de Liszt i Chopin. Viu la millor dansa peralada. Informació i entrada a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Interior ha rebaixat a 5.050 les hectàrees cremades en l'incendi de la Ribera d'Ebre, que avui mateix es vol donar per extingit. Els veïns desallotjats poden tornar a casa i els pagesos poden tornar a segar. Tot plegat en plena onada de calor que ha de remetre aquesta nit, però serà només una pausa. Al final de la setmana en ve una altra i per això Interior insisteix en demanar prudència perquè la situació és extrema. Didac Alcántara, bona tarda.
Bona tarda. L'incendi de la Ribera d'Ebre quedarà extingit avui. El conseller d'Interior, Miquel Buch, a més de 1.000 hectàrees, la zona cremada.
Amb la foto aèria i analitzant punt per punt, estaríem parlant de 5.050 hectàrees cremades. El perímetre és el mateix, però hi ha un mosaic en el qual doncs, no s'ha cremat i, per tant, no es dona com a hectàrea cremada.
Buch ha explicat que entre la revetlla de Sant Joan fins aquest diumenge s'han produït 728 incendis i ha avançat que a finals de setmana tornarà a haver una onada de calor.
Però que és molt important, molt important, molt important que tots i totes siguem conscients que estem en un moment crític, en un moment d'alerta màxima. I, per tant, hem de vetllar especialment pels nostres boscos, però també per la nostra autoprotecció.
Buch ha agraït la feina de tots els cossos, ajuntaments i voluntaris que han treballat en l'incendi i s'ha tornat a referir als del Ministeri i als d'altres comunitats autònomes com els de fora del país, unes paraules que han aixecat les crítiques del govern central.
Doncs precisament durant la jornada d'avui han continuat treballant sobre el terreny 90 efectius dels bombers de la Generalitat per acabar d'extingir aquest incendi a la Ribera d'Ebre i sobretot evitar revifades. Aquesta tarda mateix dues més, tot i que estan per ara contingudes. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Els bombers de la Generalitat preveuen extingir-lo a darreres hores de la tarda del dilluns, 48 hores després des de l'últim punt calent detectat a la zona afectada pel foc.
Si es confirma un cop hagin passat les hores de màxim risc de temperatures més elevades, que són les 4 de la tarda, i les marinades previstes, doncs a les 48 hores podríem arribar a declarar l'incendi per extingit i a retirar totes les dotacions.
A primera hora del matí han sobrevolat l'incendi amb un dels helicòpters bombarders i els comandaments de bombers han considerat que el foc està fred. Fins a primera hora de la tarda han seguit treballant 90 efectius per remullar la zona i s'han retirat, mantenint però 17 vehicles d'aigua emplaçats en 7 punts del perímetre.
I la Generalitat ha declarat avui un episodi de contaminació atmosfèrica a tot Catalunya per alta concentració de partícules en suspensió. La mesura no implica restriccions de trànsit, però sí recomanacions com reduir en la mesura del possible l'ús de vehicles privats. Cugat.cat, Roger Quartiellas, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació no implica cap restricció al trànsit, com sí que oferia una concentració excessiva de diòxid de nitrogen, però sí que recomana evitar l'activitat a l'aire lliure i els desplaçaments en vehicle privat. En el cas del diòxid de nitrogen, la situació es manté encara com a avís. L'activació dels protocols contra la contaminació atmosfèrica es va iniciar amb l'avís preventiu de la setmana passada i ara s'han elevat com a conseqüència de l'increment de la concentració de partícules en suspensió PM10 a l'aire.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El jutge ha decretat l'internament en règim tancat durant 3 mesos dels 3 menors d'edat detinguts aquest cap de setmana acusats d'una agressió sexual a Canet de Mar i un intent al Masnou, al Maresme.
Els joves menors immigrants no acompanyats han comparegut davant del jutjat de guàrdia que ha ordenat el seu ingrés a Can Llupià durant un període prorrogable de 3 mesos. La Generalitat ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular en tots dos casos. També l'Ajuntament del Masnou està estudiant exercir d'acusació popular contra el menor detingut en aquest municipi per un suposat intent de violació d'un altre menor i haver-li fet tocaments.
En el cas de Canet, els joves, tutelats per la Generalitat, haurien comès l'agressió en plena festa major del municipi i haurien gravat, a més, la presumpta violació amb el telèfon mòbil. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Segons les primeres versions dels fets, un dels joves hauria violat una dona mentre l'altre ho enregistrava en vídeo. La víctima va rebre atenció mèdica a l'Hospital de Calella. Des de l'Ajuntament han emès diversos comunicats de condemna. L'alcaldessa Blanca Arbell ha demanat que no s'estigmatitzi però aquests joves acollits i reconeix que els joves conflictius acaben perjudicant la resta.
No s'estigmatitzi tot un col·lectiu perquè no és la realitat del nostre poble. Tenim un problema amb certs nois d'aquests acollits. Aquests nois, fins que no tenen un expedient amb diverses denúncies, Fiscalia no actua i la tutela és de la Generalitat.
De fet, la investigació continua oberta i avui dilluns s'ha convocat una nova taula de treball a Medovic, la de Gaia, Xatrac, Mossos d'Esquadra i Policia Local. D'altra banda, aquest vespre, a partir de les 8, a la Riera Sant Domènec, es farà una concentració de rebuig a les agressions masclistes durant la Festa Major, sota el lema «Només sí és sí».
Encara més casos d'abusos, llibertat amb càrrecs pel veí de Navàs detingut dissabte a Vic durant la celebració també de la Festa Major. Ara s'investiga un segon cas d'abús sexual durant el mateix esdeveniment. El 9FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. La víctima ho va denunciar al Punt Lila, habilitat a la mateixa plaça de la catedral, i gràcies a la descripció els agents el van detenir. Ell, però, nega ser-ne l'autor. Aquest diumenge va quedar en llibertat a l'espera de la decisió del jutge de tirar o no endavant el cas. La Guàrdia Urbana també investiga un cas d'abús durant la mateixa festa, però encara no se n'ha localitzat el presumpte autor. L'Ajuntament de Vic va aprovar el mes de febrer un protocol Lila per abordar violències sexuals i sexistes que, a banda de punts liles, proposa millorar la il·luminació d'alguns carrers i posar abusos nocturns a les zones d'oci.
Encara en la crònica de successos, la policia local de Mataró ha detingut aquest migdia una mare per sacsejar i golpejar el seu fill, un nadó de pocs mesos, a les oficines dels serveis socials. L'infant ha hagut de ser traslladat a l'hospital, tot i que se'n desconeix el pronòstic. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona tarda.
Bona tarda. Segons fonts oculars, la dona hauria colpejat el seu fill de pocs mesos contra un taulell del centre al no obtenir la resposta esperada. En el cas ja ha intervingut la policia local, que s'ha emportat la dona detinguda, mentre que el nadó, del que ara mateix se'n desconeix el pronòstic, ha estat traslladat a l'hospital.
I a Manresa també la policia local investiga uns pares que van deixar els fills de 8 mesos i 10 anys a dins del cotxe i sense aire condicionat per anar a fer la compra.
Els fets van tenir lloc dissabte a 4:15 de la tarda en plena onada de calor. El cos policial estudia imputar-los un delicte d'abandonament de menors. Segons expliquen en un comunicat, diverses persones van informar a la policia que els nens es trobaven a dins del cotxe amb una temperatura que s'apropava als 40 graus, amb el motor parat i sense aire condicionat. El nadó va haver de ser traslladat a l'hospital perquè se li fes un reconeixement. Amb tot, els dos menors es troben bé.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Els treballadors de les empreses Villablanca i Vallissens de l'Institut Psiquiàtric Pere Mates de Reus estan en peu de guerra per les males condicions laborals que denuncien que pateixen. Asseguren que tenen el sou congelat des de fa 10 anys. Avui s'han manifestat pels carrers de la capital del Baix Camp. La Nova Ràdio, David Fernández.
Mig centenar de persones han protestat per un empitjorament laboral que asseguren que afecta a unes 500 persones i expliquen que hi ha treballadors que tenen els sous congelats des de fa 10 anys. Claudio Parodi és el portaveu del comitè d'empresa.
Hay gente de Vallissens que hace 10 años que tiene sueldo absolutamente congelado. Y bueno, además de que han bajado ratio y las condiciones laborales han mermado mucho.
Parodia explica que l'empresa els va rebutjar un increment salarial del 3,5% pel 2018 i que ara no descarten acampar davant la seu de la societat com a mesura de pressió.
Encara en matèria sanitària, a Sabadell, la construcció del CAP Can Llong podria començar durant el primer semestre de l'any vinent. El nou centre sanitari és una vella reivindicació veïnal. Ara es preveu que s'enllesteixi la licitació d'obres abans d'acabar l'any. Així ho ha confirmat el Departament de Salut a Ràdio Sabadell. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. Segons les mateixes fonts, a hores d'ara ja està enllestit el projecte constructiu a l'espera de la supervisió final i les obres es podrien licitar durant la segona part de 2019. Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns i membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública, ha atribuït a una mala planificació el fet que el barri de Can Llong continuï sense ambulatori dècades després de la seva construcció.
És una sin razón. De todas formas, evidentemente, bienvenido sea y esperemos que se cumplan y no caiga ninguna nueva historia para que se retrasen la construcción.
Si es compleixen els terminis previstos, el nou equipament hauria d'estar enllestit al llarg de 2022, ja que l'execució està prevista en 18 mesos.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Tribunal de Justícia de Luxemburg ha admès a tràmit el recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín perquè se'l reconegui com a eurodiputats i puguin prendre possessió de l'escó. Això sí, rebutja que puguin assumir l'escó com a mesura cautelar. Tot plegat el dia abans que es constitueixi el nou Parlament comunitari. Avui, des de la xarxa, l'advocat i diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso Cuevillas, s'ha mostrat optimista sobre aquest recurs. Carina Bellbé, bona tarda. Quina creu Cuevillas que pot ser la decisió de la justícia?
Per Alonso Cuevillas, si no és demà, serà un altre dia, però el que segur diu és que Carles Puigdemont i Antoni Comín seran nomenats eurodiputats.
Si els dos que estan a l'exili no s'han pogut acreditar fins ara, va ser per instruccions directes del senyor Tajani, que és president del Parlament fins demà, i per tant hi haurà una nova presidència, una nova mesa.
Cuevillas també veu poc probable que s'activi una nova euroordre, com reclama el popular Pablo Casado, per detenir demà Puigdemont i Comín a Estrasburg.
Sap el magistrat perfectament, saben el Tribunal Suprem, que hi ha una gran discussió sobre la immunitat. És més, saben que normativa europea mata immunitat i, per tant, seria molt possible que les autoritats franceses no accedissin a detenir una persona que, òbviament, està sota la immunitat.
Pel que fa a la sentència del judici del procés, Cuevillas considera que sortirà, diu, a mitjans d'agost amb l'objectiu de desactivar la resposta ciutadana al carrer, o també que rebaixarà la pena entre 8 i 12 anys de presó per un delicte de conspiració per a la rebel·lió.
En relació a l'acte d'eurodiputat d'Oriol Junqueras, el Tribunal Suprem consultarà la justícia europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras.
El tribunal ha traslladat tres preguntes al Tribunal de Luxemburg relacionades amb l'abast de la immunitat de Junqueras, especialment sobre si caldria suspendre la presó preventiva perquè pogués assumir l'acte d'eurodiputat.
El Parlament de Catalunya ha mostrat aquesta tarda una imatge inèdita. Només s'han assegut els escons, les diputades i la resta d'escons han estat ocupats per dones d'entitats feministes.
D'aquesta manera, l'hemicicle ha volgut impulsar la participació de les dones a les institucions. El Parlament de les Dones és una iniciativa de la Cambra i el Consell Nacional de les Dones de Catalunya. El primer Parlament de les Dones de Catalunya ha estat un treball conjunt de diputades i entitats centrat en les qüestions pendents, sobretot en l'àmbit de la violència masclista, la desigualtat o l'anomenada de bretxa salarial. Ariana Delgado, la secretària quarta del Parlament, ha presidit la sessió d'avui.
Les dones liderarem la transformació feminista del nostre país, perquè som les que patim les conseqüències socials, polítiques i econòmiques de la subordinació, l'explotació i la manca de reconeixement que ens imposa el patriarcat.
Aquest ple ha d'aprovar una declaració que celebrarà el ple del 24 i el 25 de juliol com a declaració institucional.
En el món municipal, la presència de les dones guanya terreny, però encara està molt lluny de la paritat. Això malgrat que la llei estableix que els municipis de més de 3.000 habitants, les llistes electorals no poden tenir menys d'un 40% de presència d'un i altre sexe en cada tram de 5 llocs. La norma s'aplica des del 2007, però la paritat efectiva no és encara una realitat. Diana Bermejo, bona tarda. Quina és la situació als principals consistoris?
De les quatre capitals de província, amb dues alcaldesses i dos alcaldes al capdavant, només en una hi ha majoria de dones al plenari. Barcelona perd en paritat i passa de tenir 20 dones a tenir-ne 19 dels 41 regidors. A Tarragona només 12 de les 27 cadires les ocupen dones i a Lleida n'hi ha 13 de 27. Girona, en canvi, ha capgirat la tendència i passa de tenir 12 dones a tenir-ne 16. Aquí sí, majoria. Altres consistoris amb més presència femenina que masculina, Reus, que a partir d'aquest mandat passa d'11 a 14 dones. També Badalona té majoria femenina i a l'Alt Urgell el nombre d'alcaldesses supera per primera vegada el d'alcaldes a la comarca.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Badalona, on l'alcalde Àlex Pastor ha instat avui el conseller d'Interior, Miquel Buch, a complir amb el seu compromís d'ampliar la plantilla de Mossos d'Esquadra a la comissaria de la ciutat. Pastor espera que part dels 500 nous agents que s'han incorporat darrerament al cos es destinin a la seguretat del municipi. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda, així ho ha manifestat l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor, després de mantenir una trobada aquest dilluns amb els nous comandaments del cos a la ciutat.
També el que demano al conseller Buch és que compleixim amb els seus deures, amb el seu compromís amb aquesta ciutat, i com sabeu hi ha una convocatòria de prop de 500 Mossos d'Esquadra i per tant necessitem també que en aquesta comissaria que tenim aquí a la nostra ciutat també puguin omplir-se de nous efectius.
Pastor assegura que la seguretat serà una de les prioritats de govern en els propers 4 anys, treballant per millorar la coordinació del cos juntament amb la Guàrdia Urbana, duent a terme dispositius conjunts i ampliant la plantilla amb 56 nous agents. D'aquesta manera, diu, aposten per unificar els cossos policials, fent més eficient i efectiva la seva tasca.
Torna un any més al concurs de focs artificials de Tarragona. L'esdeveniment és un referent cultural de la capital tarragonina el mes de juliol. Enguany arriba a la 29a edició i comptarà amb la participació de 4 pirotècnies. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Una cita fixada en el calendari d'estiu de la ciutat que porta a Tarragona algunes de les millors companyies pirotècniques de l'Estat i alguna d'internacional. Enguany en seran 4, les granadines Pirotècnia Esteban Martín i el Pujarreña, la valenciana Pirotècnica del Mediterrani i la francesa Aquaref. Els focs són una de les activitats que més gent mobilitza a Tarragona, que s'apropa al balcó del Mediterrani, també en qualsevol espai obert amb vistes al mar per gaudir d'aquest espectacle pirotècnic. A més, també se celebra la 10a edició del sopar sota els focs, el Passeig de les Palmeres, que comptarà amb la participació de l'Associació de Restaurants de la Part Alta i dues de convidades. Tots 6 restaurants volen oferir una experiència gastronòmica gourmet a preus molt assequibles.
Perilla la celebració del Reggaeton Barcelona Summer Edition previst per aquest dissabte a Badalona. Fonts municipals afirmen que el festival no té els permisos necessaris per ocupar el solar adjacent a l'Skate Agora del municipi. Dijous està prevista una última reunió entre l'executiu badaloní i l'organització del festival. Ràdio Ciutat de Badalona, Julià López.
Bona tarda. Els organitzadors del Reggaeton Barcelona Summer Edition asseguren que altres vegades s'han organitzat actes en aquest mateix espai, com quan va venir el DJ Richie Hawtin. Des de l'Ajuntament expliquen, però, que els organitzadors no s'han posat en contacte amb ells fins fa 2 divendres, quan van mantenir la primera reunió. En aquesta trobada, segons fonts municipals, se'ls va comunicar als organitzadors que no tenien les llicències requerides per fer el concert en aquella ubicació ni tampoc els permisos de seguretat. De fet, la regidora delegada de Cultura, Elena Bayo, ja ha posat en dubte que el Reggaeton Barcelona Summer Edition es fes aquí a Badalona.
Això és un tema que tenim al damunt de la taula i que ara estem treballant. Llavors ja us comentarem aviam exactament com està el tema.
Abraham Chirivella, promotor del festival, assegura que té contractats els espais a través de l'Skate Agora pels dies 4, 5, 6 i 7 de juliol des del passat mes de març. Chirivella ha assegurat que té la intenció de fer el festival a Badalona, ja sigui en aquest espai o bé a la platja de la Mora, una de les alternatives que els organitzadors haurien proposat a l'Ajuntament.
Caleta mi pana, que ya no me importa si otra canción pega.
Ustedes están en delay, ey, ya lo borré como un fake.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Sports Games arriben a Tortosa.
Demà arrenquen els Jocs Populars 2019, que durant tota aquesta setmana es disputaran a diverses poblacions de les Terres de l'Ebre. L'epicentre és a Tortosa i les subseus són Amposta, Deltebre, La Ràpita, Jesús, Roquetes, l'Ampolla, l'Aldea i Salou. El president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, ha destacat el positiu impacte econòmic sobre el territori.
És un impacte molt important en un territori en què, com veiem, podem celebrar aconteixements d'aquesta mena i que no tenim per què anar a grans ciutats o grans conurbacions. Per tant, jo crec que sí que això també representa un pas important en aquest, podríem dir-li, turisme esportiu o microeconomia de molts territoris que els costa molt a vegades guanyar-se la vida.
Els World Sport Games viuran demà la cerimònia d'inauguració i començaran a disputar-se les primeres modalitats de competició com la petanca, el tennis, el voleibol, la lluita lliure o el wheel gymnastics. Hi participaran esportistes de fins a 42 països de tot el món.
I demà els World Roller Games es podran veure a les televisions locals i a la plataforma Xala.
La competició d'hoquei patins júnior es podrà seguir demà a la tarda amb els partits de quarts de final que es juguen al pavelló Isaac Gálvez de Vilanova i la Geltrú. Aquest matí s'ha presentat l'equip estatal que competirà als Jocs. La jugadora d'hoquei patins del Club Patí Manlleu, Anna Casarramona, explica a la xarxa que estan preparades per lluitar pel títol mundial.
I tant, nosaltres tenim moltes ganes de poder jugar aquest Mundial a casa. Ja vam disfrutar molt els primers World Roller Games a Xina i ara poder tenir l'oportunitat de jugar-los a casa encara ens dona un plus de motivació i de ganes per poder guanyar el títol.
També el jugador del Barça Lassa, Pau Bargalló, creu en les possibilitats del combinat espanyol.
Bueno, doncs expectatives són el principal objectiu que ens hem marcat, que és el fer-nos amb l'or del Mundial. Venim de guanyar els altres Roller Games a Nanjing i després l'europeu i crec que venim en molt bona línia, però no ens hem d'oblidar que serà molt difícil, de que hi ha seleccions molt i molt preparades i que segur que costarà molt. Sí, està clar que això pot ser un punt a favor nostre. La veritat és que fa gràcia, no?, jugar aquí ja no només pel suport, sinó també per tenir els amics i la família al costat i veient jugar a Mundial, que normalment a vegades és més difícil, si és molt lluny, i bé, contents per jugar-lo aquí a casa i amb moltes ganes.
Els World Roller Games es fan a Barcelona i a 4 subseus fins al 14 de juliol. Mollet del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès i Terrassa acolliran competicions oficials en algunes de les 11 disciplines que pleguen els Jocs.
I en futbol, el Prat celebrarà demà l'ascens.
A partir de 7:45 del vespre, el conjunt Potablava serà rebut a l'Ajuntament de la localitat del Baix Llobregat. Els de Pedro Dolera van aconseguir ahir l'ascens després d'empatar a 1 al camp del Portugalete.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi? Recordes els veïns desallotjats? Recordes la lluita dels bombers? No oblidem el passat. Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El primer satèl·lit americà. Quan els soviètics van llançar l'Sputnik 1, el president americà Eisenhower es va afanyar a anunciar que els Estats Units llançarien un satèl·lit a l'espai 2 mesos després, al desembre d'aquell mateix any. Per això va confiar en el projecte Vanguard. Però aquest projecte havia patit desatencions econòmiques des del principi, ja que es tractava d'un projecte científic i no militar. En el moment de l'anunci dels diferents components del Vanguard s'havien provat per separat, però no junts. El 23 d'octubre de 1957 es va provar un coet Vanguard amb les dues primeres etapes operatives i la tercera inert. Tot semblava estar a punt, i quan el 9 de novembre els soviètics van llançar l'Sputnik 2, la pressió sobre l'equip americà va ser total. El 6 de desembre va ser el dia anunciat per al llançament del Vanguard TV-3, el que havia de ser el primer satèl·lit nord-americà. El coet es va encendre, va pujar 1 metre i poc d'alçada i va explotar. A sobre, el satèl·lit va sortir llançat cap al terra i va començar a transmetre sons que els radioaficionats podien captar amb les seves antenes. Va ser un fracàs televisat en directe i un gran desastre per als nord-americans. Amb el llançament de l'Sputnik 2 també es va reprendre el projecte Orbiter, però sense anuncis oficials sobre cap llançament. I amb el fracàs del Vanguard, totes les esperances van recaure sobre ell. El projecte Orbiter usava un coet Júpiter C modificat i el satèl·lit que portava es va anomenar Explorer 1. Eisenhower va decretar que havia de portar instrumental científic per fer ciència. No només havia de ser un instrument militar. Aquest instrumental va ser dissenyat i construït per James Van Allen i consistia en diversos detectors de radiació. Així doncs, el satèl·lit Explorer 1 va ser llançat el 31 de gener de 1958 amb èxit. Es va situar en òrbita al voltant de la Terra i va enviar dades fins al 23 de maig d'aquell mateix any. Va descobrir que la Terra té uns cinturons de radiació al seu voltant, que es van anomenar cinturons de Van Allen. Els americans havien entrat a la carrera espacial.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Interior demana màxima prudència davant l'amenaça d'un nou augment de les temperatures a final de setmana per l'entrada d'una nova onada de calor. Montse Manent.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat prudència i col·laboració als ciutadans davant la situació d'alerta màxima que viu el país i ha advertit davant la possibilitat de nous incendis.
Però que és molt important, molt important, molt important que tots i totes siguem conscients que estem en un moment crític, en un moment d'alerta màxima. I, per tant, hem de vetllar especialment pels nostres boscos, però també per la nostra autoprotecció.
Interior rebaixa 5.050 les hectàrees cremades en l'incendi de la Ribera d'Ebre que avui mateix es vol donar per extingit.
Els veïns desallotjats poden tornar a casa i els pagesos poden tornar a segar. Interior insisteix en demanar prudència perquè la situació és extrema.
Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Els bombers de la Generalitat preveuen extingir-lo a darreres hores de la tarda del dilluns, 48 hores després des de l'últim punt calent detectat a la zona afectada pel foc.
Si es confirma, un cop hagin passat les hores de màxim risc de temperatures més elevades, que són les 4 de la tarda, i les marinades previstes, doncs a les 48 hores podríem arribar a declarar l'incendi per extingit i a retirar totes les dotacions.
El jutge decreta l'internament en règim tancat durant 3 mesos dels 3 menors d'edat detinguts aquest cap de setmana, acusats d'una agressió sexual a Canet de Mar i un intent al Masnou, al Maresme.
Els joves menors immigrants no acompanyats han comparegut davant del jutjat de guàrdia. La Generalitat ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular en tots dos casos.
Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Des de l'Ajuntament han emès diversos comunicats de condemna. L'alcaldessa Blanca Arbell ha demanat que no s'estigmatitzi però aquests joves acollits i reconeix que els joves conflictius acaben perjudicant la resta.
No s'estigmatitzi tot un col·lectiu perquè no és la realitat del nostre poble. Tenim un problema amb certs nois d'aquests acollits. Aquests nois, fins que no tenen un expedient amb diverses denúncies, Fiscalia no actua.
Mor un nen de 5 anys a Reus en ofegar-se en una piscina particular comunitària.
Serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida al menor que ha acabat morint a l'Hospital Joan 23 de Reus.
La nova ràdio, David Fernández.
El nen s'hauria ofegat aquest migdia en una piscina particular situada al carrer Maria Mercè Marçal, a la zona de Mas Iglesias. Una ambulància s'ha desplaçat fins al lloc dels fets poc després de rebre l'avís, quan passaven 10 minuts a la 1 del migdia i s'han trobat el menor fora de l'aigua inconscient. El sistema d'emergències mèdiques no hauria pogut fer res per reanimar-lo a la piscina. Llavors el nen ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan, però tampoc se li ha pogut salvar la vida.
Perilla la celebració del Reggaeton Barcelona Summer Edition previst per aquest dissabte a Badalona.
Fons municipals afirmen que el festival no té els permisos necessaris per ocupar el solar adjacent a l'Skate Agora del municipi.
Ràdio Ciutat de Badalona, Julià López.
Segons fons municipals, se'ls va comunicar als organitzadors que no tenien les llicències requerides per fer el concert en aquella ubicació ni tampoc els permisos de seguretat. De fet, la regidora delegada de Cultura, Elena Bayo, ja ha posat en dubte que el Reggaeton Barcelona Summer Edition es fes aquí a Badalona.
Això és un tema que tenim al damunt de la taula i que ara estem treballant. Llavors ja us comentarem aviam exactament com està el tema.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquesta alerta ja desactivada per onada de calor. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada de dilluns molt tranquil·la. En conjunt parlem d'un ambient d'estabilitat amb temperatura, però que ha baixat una mica respecte a jornades anteriors. De fet, avui ha baixat fins a 4 graus a punts de ponent, on hi han baixat dels 40 graus de temperatura màxima. Avui han fregat els 38-39 a punts com el Segrià, per exemple. D'altra banda, doncs, parlem avui d'aquest component est, que encara es mantindrà fins al final del dia, quan en conjunt el vent quedarà molt fluix i variable, i durant la jornada de demà s'espera pocs canvis, però hi ha alguns canvis. De nou, continuarem parlant del descens de la temperatura, tant mínima com, sobretot, màxima. Si bé els dos extrems de la costa podrien quedar en valors semblants als d'avui, i sobretot parlarem de l'estat del cel. Demà, en conjunt, molt assolellat, amb algun interval de núvol baix a primera hora, alguna boirina a punts del litoral, poca cosa, i a partir ja del migdia, el creixement de les nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on s'esperen ruixats i xàfecs durant la tarda, acompanyats de tempesta i ocasionalment de calamarsa o pedra, a més intensitat entre feble i moderada. De moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs gràcies, Esther Batalla, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant d'un tall a l'AP7, a Constantí, on ara mateix ens comuniquen que s'ha obert un carril. Aquí s'ha tombat un accident amb un autocaravanar perquè l'ha quedat tombat i la situació viària és lenta en aquest punt. Té una tarda especialment complexa a les rondes, a la ronda del litoral i la ronda de dalt, pràcticament aturades de punta a punta en sentit Trinitat. Per tant, molta cautela si heu d'agafar aquestes dues vies. A banda de l'entorn metropolità, hi ha hagut un accident a la C58 de l'autopista del Vallès, en concret a Montcada, i encara que hem pogut habilitar el carril Busbau, encara s'hi circula amb molta lentitud. Se circula en concret amb cues de 7 km i mig, més enllà de Ripollet i fins a Trinitat. A banda, les retencions a la C17, a la B30 lateral de la P7 i també la P7 mateixa a Barberà en sentit Tarragona. Els accessos són problemes a la 2, a Sant Joan d'Espí, i per entrar i sortir problemes a la B23, la que entra i surt de la Diagonal. Per tant, tarda complexa i demanar-vos molta cautela. Bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta el ballet del Teatre Marinski de Sant Petersburg. La nit del 4 de juliol, Les Quatre Estacions. La companyia de ballet més prestigiosa del món balla Vivaldi amb sons electrònics. I divendres 5 de juliol ens oferiran una nit romàntica a través de tres grans peces clàssiques de Liszt i Chopin. Viu la millor dansa peralada. Informació i entrada a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Interior ha rebaixat a 5.050 les hectàrees cremades en l'incendi de la Ribera d'Ebre, que avui mateix es vol donar per extingit. Els veïns desallotjats poden tornar a casa i els pagesos poden tornar a segar. Tot plegat quan s'acaba de desactivar l'alerta per onada de calor. Però és només una pausa, perquè al final de setmana en ve una altra. Per això Interior insisteix en demanar prudència davant la situació extrema. Didac Alcántara, bona tarda.
Bona tarda. L'incendi de la Ribera d'Ebre quedarà extingit avui. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha rebaixat en més de 1.000 hectàrees la zona cremada.
Amb la foto aèria i analitzant, estaríem parlant de 5.050 hectàrees cremades. El perímetre és el mateix, però hi ha un mosaic en el qual doncs, no s'ha cremat i, per tant, no es dona com a hectàrea cremada.
Buch ha explicat que entre la revetlla de Sant Joan fins aquest diumenge s'han produït 728 incendis i ha avançat que a finals de setmana tornarà a haver una onada de calor.
Però que és molt important, molt important, molt important que tots i totes siguem conscients que estem en un moment crític, en un moment d'alerta màxima. I, per tant, hem de vetllar especialment pels nostres boscos, però també per la nostra autoprotecció.
Buch ha agraït la feina de tots els cossos, ajuntaments i voluntaris que han treballat en l'incendi i s'ha tornat a referir als del Ministeri i als d'altres comunitats autònomes com els de fora del país, unes paraules que han aixecat les crítiques del govern central.
Doncs precisament durant la jornada d'avui han continuat treballant sobre el terreny 90 efectius dels bombers de la Generalitat per acabar d'extingir aquest incendi a la Ribera d'Ebre i sobretot evitar revifades. Aquesta tarda mateix dues més, tot i que estan contingudes. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa.
Bona tarda. Aquesta situació no implica cap restricció al trànsit, com sí que oferia una concentració excessiva de diòxid de nitrogen, però sí que recomana evitar l'activitat a l'aire lliure i els desplaçaments en vehicle privat. En el cas del diòxid de nitrogen, la situació es manté encara com a avís. L'activació del... Bona tarda. Aquesta situació no implica cap restricció al trànsit, com sí que oferia una concentració excessiva de diòxid de nitrogen, però sí que recomana evitar l'activitat a l'aire lliure i els desplaçaments en vehicle privat. En el cas del diòxid de nitrogen, la situació es manté encara com a...
Doncs com poden haver comprès, no és aquesta la crònica que volíem oferir-los. Seguim endavant perquè el foc ha patit avui dues revifades menors que han quedat controlades ràpidament. Els bombers treballen ara en un altre incendi a Cervera.
En concret, crema una nau d'una indústria que es dedica a la fabricació de banyeres d'hidromassatge. El foc està actiu i ara 14 dotacions dels bombers treballen per evitar que es propagui a les naus del costat.
I la Generalitat ha declarat avui un episodi de contaminació atmosfèrica a tot Catalunya per alta concentració de partícules en suspensió. La mesura no implica restriccions de trànsit, però sí recomanacions com reduir en la mesura del possible l'ús de vehicles privats. Cugat.cat, Roger Quartielles, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta situació no implica cap restricció al trànsit, com sí que oferia una concentració excessiva de diòxid de nitrogen, però sí que recomana evitar l'activitat a l'aire lliure i els desplaçaments en vehicle privat. En el cas del diòxid de nitrogen, la situació es manté encara com a avís. L'activació dels protocols contra la contaminació atmosfèrica es va iniciar amb l'avís preventiu de la setmana passada i ara s'han elevat com a conseqüència de l'increment de la concentració de partícules en suspensió PM10 a l'aire.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El jutge ha decretat l'internament en règim tancat durant 3 mesos dels 3 menors d'edat detinguts aquest cap de setmana acusats d'una agressió sexual a Canet de Mar i un intent al Masnou, al Maresme.
Els joves menors immigrants no acompanyats han comparegut davant del jutjat de guàrdia que ha ordenat el seu ingrés a Cal Llupià durant un període prorrogable de 3 mesos. Ja la Generalitat ja ha anunciat que es personarà com a acusació particular en tots dos casos. També l'Ajuntament del Masnou està estudiant exercici d'acusació popular contra el menor detingut en aquest municipi per un suposat intent de violació d'un altre menor i haver-li fet tocaments.
En el cas de Canet, els joves, tutelats per la Generalitat, haurien comès l'agressió en plena festa major del municipi i haurien gravat, a més, la presumpta violació amb el telèfon mòbil. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Segons les primeres versions dels fets, un dels joves hauria violat una dona mentre l'altre ho enregistrava en vídeo. La víctima va rebre atenció mèdica a l'Hospital de Calella. Des de l'Ajuntament han emès diversos comunicats de condemna. L'alcaldessa Blanca Arbell ha demanat que no s'estigmatitzi però aquests joves acollits i reconeix que els joves conflictius acaben perjudicant la resta.
No s'estigmatitzi tot un col·lectiu perquè no és la realitat del nostre poble. Tenim un problema amb certs nois d'aquests acollits. Aquests nois, fins que no tenen un expedient amb diverses denúncies, Fiscalia no actua i la tutela és de la Generalitat.
De fet, la investigació continua oberta i avui dilluns s'ha convocat una nova taula de treball a Medovic, la de Gaia, Xatrac, Mossos d'Esquadra i policia local. D'altra banda, aquest vespre, a partir de les 8, a la Riera Sant Domènec, es farà una concentració de rebuig a les agressions masclistes durant la Festa Major, sota el lema «Només sí és sí».
Malestar a Tivenys, al Baix Ebre, també per un cas d'abusos sexuals a menors d'edat per part de dos joves durant una festa dissabte a la nit. Els joves van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra. La nit va acabar amb un altre detingut, en aquest cas per un delicte de lesions amb arma blanca. Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa.
El dissabte els Mossos d'Esquadra van ser alertats de que dos joves de 21-25 anys de nacionalitat estaven realitzant tocaments a nenes menors. Segons fonts policials, els fets van transcorrer entre 4:45 i les 5 de la matinada. Els presumptes agressors van fugir. Un va intentar pujar per una façana. Un intent fallit. El jove va caure a terra lesionant-se els turmells. El van traslladar a l'Hospital Verge de la Cinta i un cop li van donar l'alta, el van detenir. Paral·lelament, els Mossos també van detenir a un jove de 19 anys de Xerta per un delicte de lesions amb arma blanca. Aquest va clavar-li un ganivet a un veí del municipi. L'agredit va ser atès urgentment amb una intervenció quirúrgica. Tots tres detinguts passaran a disposició judicial el dimarts al jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa.
I un nen de 5 anys ha mort aquest migdia a Reus després d'ofegar-se en una piscina particular comunitària. Els serveis d'emergència no han pogut fer res per salvar-li la vida i el menor ha acabat morint a l'Hospital Joan 23. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. El nen s'hauria ofegat aquest migdia en una piscina particular situada al carrer Maria Mercè Marçal, a la zona de Mas Iglesias. Una ambulància s'ha desplaçat fins al lloc dels fets poc després de rebre l'avís, quan passaven 10 minuts de la una del migdia i s'han trobat el menor fora de l'aigua inconscient. El sistema d'emergències mèdiques no hauria pogut fer res per reanimar-lo a la piscina, llavors el nen ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan, però tampoc se li ha pogut salvar la vida. Des de Protecció Civil s'ha confirmat la mort del menor i tot seguit el sistema d'emergències mèdiques ha fet arribar una unitat psicològica per atendre la família.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Els treballadors de les empreses Villablanca i Bellicens de l'Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus estan en peu de guerra per les males condicions laborals que denuncien que pateixen. Asseguren que tenen el sou congelat des de fa 10 anys. Avui s'han manifestat pels carrers de la capital del Baix Camp. Tornem amb la nova ràdio, David Fernández.
Mig centenar de persones han protestat per un empitjorament laboral que asseguren que afecta a unes 500 persones i expliquen que hi ha treballadors que tenen els sous congelats des de fa 10 anys. Claudio Parodi és el portaveu del comitè d'empresa.
Hay gente de Bellicens que hace 10 años que tienen sueldo absolutamente congelado. Y bueno, además de que han bajado ratio y las condiciones laborales han mermado mucho.
Parodi explica que l'empresa els va rebutjar un increment salarial del 3,5% pel 2018 i que ara no descarten acampar davant la seu de la societat com a mesura de pressió.
Encara en matèria sanitària, a Sabadell, la construcció del CAP Canllong podria començar durant el primer semestre de l'any vinent. El nou centre sanitari és una vella reivindicació veïnal. Ara es preveu que s'enllesteixi la licitació d'obres abans d'acabar l'any. Així ho ha confirmat el Departament de Salut a Ràdio Sabadell. Núria García, bona tarda.
Bona tarda. Segons les mateixes fonts, a hores d'ara ja està enllestit el projecte constructiu a l'espera de la supervisió final i les obres es podrien licitar durant la segona part de 2019. Manuel Navas, president de la Federació d'Associacions de Veïns i membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública, ha atribuït a una mala planificació el fet que el barri de Calllong continuï sense ambulatori dècades després de la seva construcció.
És una sinrazón. De todas formas, evidentemente, bienvenido sea y esperemos que se cumplan y no caiga ninguna nueva historia para que se retrasen la construcción.
Si es compleixen els terminis previstos, el nou equipament hauria d'estar enllestit al llarg de 2022, ja que l'execució està prevista en 18 mesos.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
A Lleida llueix des d'avui una pancarta demanant la llibertat dels presos per decisió de la Junta de Portaveus. També avui el ple de la Paeria ha aprovat el nou cartipàs. El futur executiu lleidatà tindrà 15 regidories i recupera la figura del cap de l'oposició, que ostentarà el líder del PSC, Fèlix Larrosa. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El consistori ha donat llum verd al cartipàs municipal amb els vots favorables de l'equip de govern format per Esquerra, Junts per Catalunya i El Comú, les abstencions de PSC i PP i el vot en contra de Ciutadans. Els grups de l'oposició havien presentat algunes esmenes referides al repartiment de les places de dedicació exclusiva o els salaris dels regidors sense regidoria. Unes crítiques a les que l'alcalde Miquel Pueyo responia així.
Alguns de vostès ens demanen, ens han demanat més recursos, més possibilitats, més personal o un salari lleugerament més elevat. Els puc assegurar que la intenció d'aquest govern i la meva particular és que l'oposició pugui treballar en les millors condicions possibles.
El nou cartipàs estableix també una rebaixa del 4% del sou dels càrrecs electes i de confiança, tot i que finalment es mantenen els dels directius municipals.
I a Terres Tarragonines, Vox ha denunciat als ajuntaments de Tarragona i Altafulla per no tenir penjada la bandera espanyola a la façana dels respectius consistoris. El nou govern altafullenc va substituir-la per la d'Altafulla just després de la sessió d'investidura. Altafulla Ràdio, Albert Jansà, bona tarda.
Bona tarda. La denúncia s'ha produït dues setmanes després que el nou equip de govern municipal, format per l'Esquerra Independentista, o PSC, i ara Altafulla, substituís la bandera espanyola per la bandera Altafulla, just després de la sessió d'investidura. Vox denuncia que el consistori altafullenc està incomplint l'article 3.1 de la llei 39/1981, que diu textualment que la bandera d'Espanya haurà d'onejar a l'exterior i ocupar un lloc preferencial a l'interior de tots els edificis i establiments de l'administració central, institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de l'Estat.
El republicà Salvi Güell es garanteix la majoria absoluta per aquest mandat a l'Ajuntament de Castelló d'Empúries amb un pacte amb la CUP, la segona força més votada en aquest municipi. El pacte relega Junts per Catalunya a l'oposició després d'haver estat soci de govern al darrer mandat. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquest pacte, els republicans asseguren així la majoria absoluta sumant els dos regidors de la CUP al 7 dels republicans. L'alcalde republicà, Salvi Güell, explica així com s'ha tancat aquest acord.
Perquè entenem que és millor tenir una majoria absoluta per poder governar 4 anys que pas tenir una minoria. doncs hem intentat aquest pacte i hem intentat amb algú doncs, que tingui afinitat ideològica, afinitat personal, que el programa coincidís, amb ganes de treballar i que quants menys partits millor, no? I a partir d'aquí doncs vam entendre que vam establir, ja teníem converses però les vam refermar amb la CUP.
El nou govern castelloní posarà l'accent en municipalitzar, es limitaran també els decrets d'alcaldia i es prioritzaran les decisions preses en junta de govern. Un govern que vol ser d'esquerra republicà i independentista.
Rebassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Badalona, on les famílies desnonades ja fa un mes que acampen davant l'oficina local d'habitatge per reclamar un sostre digne. Aquests darrers dies han estat especialment durs amb l'onada de calor, però la situació és lluny de resoldre's. Ràdio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez.
Des de la PAC recorden que allà hi ha 7 menors i 8 adults vivint a la intempèrie. Una situació especialment dura amb l'onada de calor dels darrers dies que combaten amb molta aigua i una petita piscina inflable pels més petits. L'entitat també té previst ubicar-hi una carpa per evitar les insolacions. Tot plegat, asseguren, amb un absolut silenci per part de les administracions. Escoltem Luis Ros, membre de la PAC.
Conversación en ninguna, saben de la situación de la familia porque les enviamos correos, pero se mantienen en el más absoluto de los silencios. Supongo que intentan jugar al cansancio y se equivocan porque no es un tema de cansancio, es un tema de alternativa. Las familias no tienen otra mejor alternativa porque si no, no estarían aquí.
Recordem que l'Ajuntament només ha donat alternativa a una de les famílies que han viscut acampades, que a dia d'avui ja viuen en un pis de lloguer social.
Torna un any més el concurs de focs artificials de Tarragona. L'esdeveniment és un referent cultural de la capital tarragonina al mes de juliol. Enguany arriba la 29a edició i comptarà amb la participació de 4 pirotècnies. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
Una cita fixada en el calendari d'estiu de la ciutat que porta a Tarragona algunes de les millors companyies pirotècniques de l'Estat i alguna d'internacional. Enguany en seran 4, les granadines pirotècnia Esteban Martín i el Pujarreña, la valenciana pirotècnica del Mediterrani i la francesa Aquaref. Els focs són una de les activitats que més gent mobilitza a Tarragona, que s'apropa al balcó del Mediterrani o també en qualsevol espai obert amb vistes al mar per gaudir d'aquest espectacle pirotècnic. A més, també se celebra la desena edició del sopar sota els focs al Passeig de les Palmeres, que comptarà amb la participació de l'Associació de Restaurants de la Part Alta i dues de convidades. Tots 6 restaurants volen oferir una experiència gastronòmica gourmet a preus molt assequibles.
En cultura, perilla la celebració del Reggaeton Barcelona Summer Edition, previst per aquest dissabte a Badalona. Fons municipals afirmen que el festival no té els permisos necessaris per ocupar el solar adjacent a l'Skate Agora del municipi. Dijous està prevista una última reunió entre l'executiu badaloní i l'organització del festival. Ràdio Ciutat de Badalona, Julià López, bona tarda.
Bona tarda. Els organitzadors del Reggaeton Barcelona Summer Edition asseguren que altres vegades s'han organitzat actes en aquest mateix espai, com quan va venir el DJ Richie Hawtin. Des de l'Ajuntament expliquen, però, que els organitzadors no s'han posat en contacte amb ells fins fa 2 divendres, quan van mantenir la primera reunió. En aquesta trobada, segons fonts municipals, se'ls va comunicar als organitzadors que no tenien les llicències requerides per fer el concert en aquella ubicació ni tampoc els permisos de seguretat. De fet, la regidora delegada de Cultura, Elena Bayo, ja ha posat en dubte que el Reggaeton Barcelona Summer Edition es fes aquí a Badalona.
Això és un tema que tenim al davant i que ara estem treballant. Llavors ja us comentarem aviam exactament com està el tema.
Abraham Chirivella, promotor del festival, assegura que té contractats els espais a través de l'Skate Agora pels dies 4, 5, 6 i 7 de juliol des del passat mes de març. Chirivella ha assegurat que té la intenció de fer el festival a Badalona, ja sigui en aquest espai o bé a la platja de la Mora, una de les alternatives que els organitzadors haurien proposat a l'Ajuntament.
A mi pana que ya no me importa si otra canción pego.
Ustedes están en delay, ey.
El Col·legi Presentació de Reus ha guanyat la 6a gran final radiofònica del Picalletres davant l'Institut Gaudí, també de Reus. I un altre centre de Reus, el Col·legi Francès, ha jugat la semifinal contra l'Escola Cervató de Granollers. Aquesta temporada han participat al Picalletres Radiofònic 25 emissores locals i 40 centres educatius, tots amb alumnes de segon d'ESO. Ha seguit aquesta final la nostra companya Mont Carvajal.
Paula, Júlia i Ariadna del Col·legi La Presentació de Reus han tingut més encerts que les seves conciutadanes, Instaf, Carla i Joamín, de l'Institut Gaudí. El grup musical Suu ha tocat el tema 13 dies més per la prova. Ho has sentit?
l'encertada l'instaf de l'Institut Gaudí després d'un rebot. L'Ariadna, de presentació, admet que aquesta li ha costat molt.
M'ha costat bastant de la cançó perquè, com que és una cançó, doncs és llarg, doncs costa molt a vegades fixar-se en tots els trossos de la cançó perquè no saps què et preguntaran.
La final ha estat ajustada i la Carla del Gaudí s'ha sorprès d'haver perdut.
Sí, perquè en totes les fases han fet més punts nosaltres. En d'altres ja sí que més elles, però no sé, pensava que nosaltres.
La periodista Sílvia Ferrer, del Cugat.cat, ha retornat com a presentadora de l'acte.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Els World Sport Games arriben a Tortosa.
Demà arrenquen els Jocs Populars 2019, que durant tota aquesta setmana es disputaran a diverses poblacions de les Terres de l'Ebre. L'epicentre és a Tortosa i les subseus són Amposta, Deltebre, La Ràpita, Jesús, Roquetes, l'Ampolla i l'Aldea i Salou. El president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, Jaume Domingo, ha destacat el positiu impacte econòmic sobre el territori.
És un impacte molt important en un territori en què, com veiem, podem celebrar aconteixements d'aquesta mena i que no tenim per què anar a grans ciutats o grans conurbacions. Per tant, jo crec que sí que això també representa un pas important en aquest, podríem dir-li, turisme esportiu o microeconomia de molts territoris que els costa molt a vegades guanyar-se la vida.
Els World Sport Games viuran demà la cerimònia d'inauguració i començaran a disputar-se les primeres modalitats de competició com la petanca, el tennis, el voleibol, la lluita lliure o el wheel gymnastics. Hi participaran esportistes de fins a 42 països de tot el món.
Demà els World Roller Games es podran veure a les televisions locals i a la plataforma Xala.
La competició d'hoquei patins júnior es podrà seguir demà a la tarda amb els partits de quarts de final que juguen al pavelló Isaac Gálvez de Vilanova i la Geltrú. Aquest matí s'ha presentat l'equip estatal que competirà als Jocs. La jugadora d'hoquei patins del Club Patí Manlleu, Anna Casaramona, explica a la xarxa que estan preparades per lluitar pel títol mundial.
I tant, nosaltres tenim moltes ganes de poder jugar aquest Mundial a casa. Ja vam disfrutar molt els primers World Roller Games a Xina i ara poder tenir l'oportunitat de jugar-los a casa encara ens dona un plus de motivació i de ganes per poder guanyar el títol.
Els World Roller Games es fan a Barcelona i a 4 subseus fins al 14 de juliol. Mollet del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès i Terrassa acolliran competicions oficials en algunes de les 11 disciplines que pleguen els Jocs.
Doncs fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. Avall, mulla't per l'esclerosi múltiple. Busca la teva piscina a mullat.fem.es. Fundació Esclerosi Múltiple.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els peixos pobrets són uns animalons que, tant en grup com en solitari, ens poden oferir imatges de gran bellesa, però tant d'intel·ligència com de memòria acostumen a anar una mica més coixos. De fet, en català, quan hi ha alguna cosa de la qual en sabem més aviat poc, acostumem a dir que és una matèria en la qual anem peixos. Doncs bé, avui us vull parlar d'un lloc que precisament us evitarà anar peixos amb peixos. Avui us proposo visitar el Maram, el centre d'interpretació del peix de l'Escala. She's there watching. Impulsat per la Confraria de Pescadors de l'Escala, el Maram compta amb una exposició permanent on descobrirem la història del port i la llotja de l'Escala. els mètodes de pesca que s'hi practiquen i les espècies que s'hi poden trobar. A més, hi ha una col·lecció de més de 300 exemplars de petxines i cargols de mar. La visita es pot complementar amb alguna de les rutes organitzades des del Maram, com la possibilitat d'assistir a la subhasta del peix a la Llotja i la ruta de la pesca i els pescadors organitzada conjuntament amb el Museu de l'Anxova i la Sal. A més, els qui sigueu aficionats a la pesca hi trobareu també la botiga del pescador, amb tot un assortit de productes, tant per a la pesca esportiva com professional. Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala. En trobareu més informació al seu web, maram.cat. Sí.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.